Acabarem el dia conversant amb el vilafranquí Eloi Biosca, artista plàstic, expert en nu masculí, que acaba de guanyar el Premi Internacional de Belles Arts Sant Jordi, un dels certàmens més prestigiosos de Catalunya que convoca la Fundació Perelló de Bellpuig. Eloi, bon dia, benvingut.
Bon dia.
I felicitats.
Gràcies.
L'obra amb la que has guanyat és Aquí t'espero. Sí. Ens la presentes?
Sí, representa un senyor gran que té 90 anys, que està ja, suposo que al final de la seva vida, que s'enfronta al seu destí. El destí és representat per un toro que està al davant d'ell i que se suposa que l'acabarà matant, no? I ell agafa una postura com una mica de toreig, de dir, bé, torejo la mort, torejo el destí, torejo, en aquest cas, la malaltia, perquè era un amic meu, que es deia Armand de Fluvià, un lluitador del món homosexual i un heraldista important, que tota la vida va estar lluitant i que al final va agafar l'Alzheimer. I llavors jo vaig decidir fer-li un homenatge i dir, a veure com afrontes aquesta última batalla, si vols que et faci un nu, vols mostrar-te amb totes les teves pallaringues. Ell era nudista i, no, evidentment, no es podia negar, em va dir que sí. I llavors em va fer servir de model, la vaig fer servir de model. I, per tant, és aquest posicionament vital de dir, plantaré cara fins a l'últim moment sabent que no té bona sortida.
Que no hi ha marxa enrere, no?
Exacte.
I ell va poder veure almenys
l'escultura també la va poder veure.
L'escultura acabada.
Sí, sí.
Li va agradar?
Li va agradar bastant, però
bastant,
al final també li feia vergonya que el veiessin una mica. I sobretot digues que no sóc jo, eh? No digues que sóc jo. Quan estàvem a l'exposició, perquè va venir la inauguració, eh?
Sí.
Primer la vaig exposar a Sant Pau del Camp. I va venir, o sigui, va venir, però bueno, tenia aquestes coses una mica contradictòries.
I ara tens permís per dir lliurement què és
ell. Esclar, perquè ell també em va donar,
sí,
de permís.
Ho va deixar escrit.
Sí, ho va deixar escrit.
És una obra que s'exposarà a Lleida, a Torrefarrera, a partir del 26 d'abril, quan et lliuraran,
sí,
el premi.
Sí.
I el Penedès, la veurem.
El Penedès, no ho sé, perquè, bueno, he tingut problemes per exposar. Vaig fer una proposta a la Cultura fa 3 anys.
El Servei de Cultura de Vilafranca.
El Servei de Cultura i els encarregats, que doncs em van dir que no. I després va l'Ajuntament, també l'Esquerra Republicana va fer una pregunta sobre per què m'havien vetat, i els de Cultura van dir que era massa pornogràfic, que això no es podia passar en un local municipal.
I has tingut més problemes?
I en general és un tema que no és només passa aquí, sinó que passa tot arreu. Hi ha llocs que sí, hi ha llocs que no. Per exemple, jo ho he exposat en llocs, en esglésies desacralitzades de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, a Girona. Bé, allà no et diuen que no. Però depèn una mica de les simpaties que pugui generar el nu masculí o sobretot de les pors que puguin tenir quan rebin alguna crítica, que segurament la rebran. O sigui, és el tema que és general en aquest món d'avui en dia. És a dir, no m'atreveixo a fer-ho, potser perquè em criticaran, potser és massa arriscat, més val dir que no. I ja està.
Autocensura.
Autocensura, sí.
L'Eloi Biosca s'ha especialitzat en nu masculí i en art eròtic, i clar, aquesta especialització comporta aquestes dificultats que ara exposaves, no? Censura,
sí,
problemes per trobar espais expositius...
Sí.
Ha estat sempre així o notes que s'ha incrementat aquesta pressió?
Jo crec que sempre ha estat així, el que passa que no ho volíem veure, perquè tampoc els artistes tampoc ho posaven a prova. Els pocs que ho havien posat a prova, que era el Mazel Thorpe, per exemple, van tenir molts problemes a Nova York en aquell moment. Ara l'exposició encara té problemes. El nu masculí sempre s'ha exposat d'una forma prudent, és a dir, intentant evitar la visió dels genitals, descartant del tot les ereccions, i llavors sí que pot passar. Però en el moment en què hi ha una visió massa directa dels genitals o una erecció, ja comences a tenir problemes.
Però els clàssics no ens espanten pas, un nu clàssic.
És que els clàssics ja tenen un prestigi, però també els va costar molt. Pensa que els clàssics el que fan per poder passar aquestes censures és reduir a la mínima expressió els genitals, de forma que siguin com a nens petits. Perquè llavors el que fan és que el cos de l'home deixa de ser sexualitzat. És molt difícil que el cos de l'home no tingui sexe, perquè és una cosa evident. Però, i clar, en la dona també és un cos sexualitzat, però es pot dissimular més. En l'home és com entrar en un terreny més directe. I per això els artistes van adoptar aquesta postura de reduir al mínim els genitals, perquè, clar, els genitals d'un nen petit no és com si fos sexe.
Són inofensius.
No? Són inofensius.
Però
hi ha una censura
no
també amb els nens, amb les dones, eh? Amb les dones també se'ls censuren els mugrons.
Sí.
No apareixen mugrons.
A les xarxes, impossible.
Al pubis no apareix la vulva. O sigui, són mutilacions brutals. Almenys a l'home no el mutilen, però a la dona la mutilen. Encara avui en dia, eh?
I a les xarxes, que és una eina fantàstica per arribar arreu i per mostrar la teva obra, també la censura deu ser duríssima.
Encara més, perquè hi ha tota una sèrie de normatives i també de pors. En general, les grans Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube tenen una política restrictiva en tot el que representi un nu. Excepte si es veu d'esquena, que ara pot passar, depèn de com, no? Perquè tenen, són empreses anglosaxones que pateixen aquest viatge purità que tenen moltes d'elles, no? I també perquè, com que són empreses que van directes a guanyar diners, no aposten mai per un risc. I llavors, per exemple, si volen entrar en el món àrab o volen entrar en molts territoris, Rússia, que sigui, que tenen vedat tot això, si tens aquesta política, ja no entres i, per tant, ja no fas diners. Entre una mica de tot, el puritanisme i les ganes de fer diners, no?
Malgrat totes aquestes dificultats, no has desistit.
No, és clar, perquè jo continuo fent i jo pensava que les meves obres es quedarien a casa i comencen a sortir. Faig exposicions i van fent, bé? En fi, hi ha anècdotes perquè veiem una mica com és el món diferent. Hi ha una escultura en què estic jo davant d'un model i el model està en una erecció, bé? Jo estic vestit, ell està despullat, jo represento un fotògraf. Aquesta obra estava exposada a Miravet, a l'església de Miravet, l'església vella, i que tenen un ajuntament progressista. I va entrar una senyora gran amb la seva neta i va veure l'estàtua i va dir: espera't un moment, a la neta, espera't un moment. Primer t'haig d'explicar una cosa. Els homes, quan tenen una excitació, la neta la talla i diu: iaia, que això ja ho sé. Perquè han dit que en trobes moltes vegades.
Però la iaia no es va queixar per l'escultura.
La iaia no es va queixar perquè ella li volia explicar.
El que va fer va ser...
Ella creia que havia d'explicar-li, en comptes de dir: no miris,
sí,
no?
Sí, 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 havia de fer un pròleg.
I, en canvi, ja li havien explicat a l'escola, suposo, o als pares.
Però, en cap moment, la iaia es va molestar i va demanar que la retiréssim.
Exacte.
No vam arribar aquí.
Exacte. Perquè vegis que el tema, per exemple, dels menors, també és molt...
És complicat.
Se'n fa una demagògia, crec jo.
Abans de dedicar-te a l'escultura, vas treballar molts anys fotografia, videoart...
Sí.
I és a partir del 2013 que et formes en escultura. Sí. I fa uns 5 anys et tornes a formar de nou, tornes a anar a classe, en aquest cas per aprendre modelatge digital, impressió en 3D, que és com estàs treballant ara.
Exacte.
Explica'ns aquest camí.
Mira, esclar, jo vaig començar amb el mètode tradicional, que és el fang. És a dir, dibuixar, modelar amb el fang, i m'agradava, eh? Bé... Anava fent... A mi sempre el tema 3D ja m'havia fascinat. Si recordeu, havia fet reconstruccions virtuals de castells. El 3D ja em fascinava, però em semblava tan complicat que no m'atrevia a posar-m'hi. Va venir la pandèmia, va venir el confinament, jo no podia treballar amb model, perquè el model no podia venir a casa. Vaig estar uns mesos aturat. I vaig dir: ara és el moment de començar a estudiar això que sempre m'ha costat decidir-me. I em vaig posar. I des del moment que m'hi vaig posar ja em fascina. És a dir, pots fer unes virgueries, tens un ventall de possibilitats molt més gran, també moltes més complicacions, però crec que és en aquest moment l'última frontera que pot conquerir l'escultura. Bé? I crec que és interessant.
Has deixat el fang completament enrere.
No, el fang encara el toco de tant en tant.
Sí?
Sí, perquè em relaxa. Perquè el que és l'ordinador és molt estressant. Treballar amb ordinador i treballar amb màquines que tu no pots controlar amb les mans implica una certa angoixa.
Entenc que és molt diferent, però hi ha punts de connexió i sense el fang no podries estar fent 3D. Com ho vius?
És que el fang, treballar amb el 3D és com treballar amb fang. O sigui, amb el ratolí tu li poses fang, tu li treus fang, el talles, el modeles, li incrementes el volum. Igual que amb els dits, tu també pots fer exactament això. És la mateixa tecnologia.
Però sensorialment és diferent.
És diferent, però et pots anar endavant i enrere. És a dir, clar, en el fang, si tu avances, ja no pots tornar enrere, has de tornar a refer, no? En canvi, amb l'ordinador pots gravar la primera versió i atrevir-te a fer-ne una segona. I, per altra banda, també, a través de la fotogrametria, a través de fotos, tu pots aconseguir un model tridimensional del model que després pots retocar, o amb un escàner. I això és com una màgia. És a dir, de cop i volta, tu tens una persona en 3D perquè li has fet unes fotos. I em sembla tan increïble que és com fascinant, no?
És reptador, no?
És reptador.
Per això t'hi has embarcat.
I a més, clar, si a tu t'agrada un cos masculí, no? Amb el 3D tu pots mirar-lo de tots cantons, és darrere, del davant, de sota les aixelles, darrere del cap, no?
No s'escapa res.
No s'escapa res. Jo li dic sempre als models, us conec més que les vostres nòvies o els vostres nòvios. Tinc tots els detalls del teu cos que ni tu mateix pots veure.
Aquí a l'ordinador.
A l'ordinador.
Per tant, el model hi continua sent, eh?
Sí, és
la base,
clar.
És la base.
No, és evident, no puc anar sense model.
Explica'ns una mica, ara has dit moltes coses, però el procés creatiu, des de que comences a barrinar què voldries fer fins que tens l'escultura impresa.
Normalment comença tot amb una idea. És a dir, vull fer, per exemple, en aquest cas el del toro, no? Mm. Primer volia fer un torero jove, que és aquella actitud que tenen els toreros davant del toro, aquella xuleria, que és d'una extraordinària bellesa. Són com ballarins, no? Doncs jo volia fer-lo nu, perquè hi ha la bellesa i l'erotisme, no? I necessitava un torero jove. De toreros joves, per aquí no en trobes, i menys que es vulguin despullar. I llavors no en trobava.
És un món molt tradicional.
És un món molt tradicional, no? I em sortien senyors grans que s'oferien. I vaig pensar, doncs, en comptes de mostrar la bellesa, per què no mostres una altra idea? Que és l'enfrontament de final de la teva vida com un torero, no?
Tot això ho barrines tu inicialment.
Tu ho vas barrinant i et trobes que ho pots fer o no ho pots fer.
I fas algun esbós?
I fas esbossos, per exemple, miro corrides de toros.
Hi ha llibreta d'esbossos?
Miro corrides de toros i quan vaig anar a veure l'Armand li vaig dir, fes aquesta postura, vaig comprar el capote i l'espasa i tot, eh? Que hi ha unes botigues especialitzades bastant estranyes i bastant friquis i les compro.
I vas anar a buscar el material.
Fes això. Però el capote pesava molt i ell, clar, no era un torero i un senyor de 90 anys no pot fer aquesta posa. I dic, bueno, doncs intentem readaptar el discurs i llavors va sortir una cosa diferent del que jo havia previst. Aquest és el procés creatiu. Comença una idea, es modifica i surt una realitat paral·lela. Com si l'escultura tingués la seva pròpia vida i digués, per aquí no vull anar, vull anar per aquí.
I mentre treballes també pot evolucionar.
I evoluciones,
quan ets a l'ordinador.
Exacte, evoluciona, sí.
I no hem parlat del material final d'aquestes escultures, perquè hem explicat que les crees en ordinador, digitalment, que les imprimeixes en 3D, amb quins materials?
Amb plàstic. O sigui, és una impressora 3D que fon un fil de plàstic i aquest fil de plàstic es va dipositant com si fossin les corbes de nivell d'un relleu. Doncs va pujant, comença des de la base, comença des del peu, va pujant fins a la punta del cap. I fon el plàstic a una temperatura de 200 graus i quan toca el plàstic a sobre de l'altre plàstic va fent capes i on se solidifica. Tot això és una tècnica que la màquina no fa sola. Normalment reps una crítica, a part del tema, reps la crítica de que això no ho fas tu, ho fas la màquina. No ho fas amb les mans. Dic, bueno, un ratolí amb què ho fas servir? Amb una mà, no? I la màquina no ho fa sola, t'ho has de programar. Bé, recordo un poeta que em va dir, però això no té mèrit si ho fas amb ordinador. I dic, i tu què escrius, amb pluma i estilogràfica?
No té mèrit.
No té mèrit tampoc, no? Qui escriu amb tinter, no? Doncs és el mateix.
I aleshores, per tant, totes les escultures d'aquesta nova etapa són de plàstic.
Són de plàstic.
Però clar, veient-les en imatge... No
perquè,
ho sembla.
Perquè el color...
Jo que sí que era bronze.
Els plàstics tenen uns colors... No és un plàstic normal d'una regadora. Tenen uns colors que imiten els metalls, que tenen unes brillantors especials. És a dir, és una meravella de color. I, a més, una altra cosa que vull dir és que aquesta figura és relativament petita, perquè d'alçada té uns 40 centímetres, perquè és la primera que vaig fer amb la màquina. Me l'havia acabat de comprar. Me l'havien acabat de muntar l'Eduard Inglada, que era un company de l'Institut de Tecnologia, jo i el noi que em fa de model, que es diu Joan. Van estar un dia muntant-la. Després no funcionava. Van haver de canviar peces.
La tecnologia té aquestes coses que
ens supera. És la primera que em va sortir. I per això la vaig fer petita. Però ara m'agrada fer estàtues de mida natural, que ja començo a tenir problemes a casa perquè no hi cabo, que és el que m'agrada. Les figures de mida natural, que ja sé que és molt difícil de vendre, molt difícil de col·locar, molt difícil de transportar, però una figura 3D amb un espai gran omple l'espai. És a dir, no és com tenir un petit quadre a la paret, saps? I penso que hem d'anar cap a aquestes escultures grans, malgrat que tenen molta menys sortida.
Segueixes formant, aprenent, evolucionant?
Sí, perquè quan plantejo cada cop més reptes, les figures... Jo faig una figura gran i veig els problemes que té. Llavors, la següent ja els resolc, però em plantejo nous problemes. Bé, per exemple, avui vindrà el noi que em fa de model i muntarem la propera, que té una estructura de tubs de coure a dintre.
Dins de l'escultura. S'han de soldar,
s'han d'enganxar, veurem què passa.
I per què? Per donar-li més estabilitat?
Perquè, clar, és una figura que representa el meu pare i jo quan érem petit, no? Hi ha una estàtua que sóc, que hi ha el meu pare, que m'agafa amb el braç dret i jo estic sobre la planta del seu braç, del seu mà, i m'aguanta amb un sol braç. És una foto que després jo he adaptat. Clar, aquesta figura, si no li poses una estructura de ferro, el braç, crac, caurà.
Cedeix.
Que és el problema de l'escultura. Llavors has de tenir en compte les forces, les pressions...
Això són problemes de física.
Problemes de física i de química. Perquè a veure quin pegament és compatible amb el plàstic, en fi, quines ceres... Tot això és química, també. Has d'estar una mica de tot.
Hi ha un abans i un després de la jubilació com a professor de secundària. Vull dir, ara ets artista a temps complet, et defineixes així?
Sí, senyora, exactament. Són artista a temps complet.
Hi ha molt d'orgull, no?
Sí,
per la cara que fa.
Clar, és com un hobby. Sí, un hobby, bueno, un hobby. És una activitat que em comporta més angoixes que satisfaccions. Si jo busqués la felicitat, no aniria per aquí. Si jo hi vaig per aquí és per una passió. I alguns amics que em veuen a vegades amoïnat. Ah, estic desesperat. No? Però deixa-ho, home, no veus que t'està angoixant si no dorms.
No t'obliga ningú, no?
No t'obliga ningú. Dic, però què haig de fer? Anar a mirar obres? És a dir, a veure, si tens una passió, comporta també un dolor, un esforç, una angoixa i petites satisfaccions.
Petites?
Però no, i grans. En aquest, per exemple, un premi és una gran satisfacció.
I tant.
Però són satisfaccions efímeres. El procés comporta un dolor acumulat, que encara aquesta gran satisfacció que tens al final mai compensa. I, per tant, no és una qüestió de què hi guanyo, què hi perdo. Has d'acceptar que perds més que hi guanyes. Però que és una activitat que et dona sentit a la vida.
És un modus vivendi, no?
Exacte, sí.
Quins projectes tens entre mans a banda d'aquesta escultura amb el pare que ens comentaves?
I també presentaré una altra que estic acabant també, més petita, perquè no tinc temps de fer-la gran, a un concurs que representa el mite de Narcís. És el Narcís està mirant en un estany, contemplant la seva imatge, que representa que ell és una escena mitològica, és un noi guapíssim que està apagat a si mateix, que sempre rebutja a tothom que li fa insinuacions, fins que un dia es troba en la seva pròpia imatge reflectida a l'estany. Se n'enamora, ell no sap què és ell. Se n'enamora fins al punt que, com que no li fa cas, perquè en el moment en què la toca se'n va la imatge, és com un rebuig que ningú li havia fet, es desespera i es queda allà, no menja, no dorm, i al final es mor d'inanició. Això és un càstig que li infligeixen els déus pel seu orgull. Al final els déus diuen, no, ens hem passat una mica, pobre noi, no? Va, el salvarem una mica i en comptes de, ja que està mort, el convertirem en una flor, que és el Narcís. I aquest mite és el que representaré en escultura.
Ja saps com?
Sí, ja està, ja està en procés,
imprimint-se.
Sí.
Si no m'equivoco, abans no eres anticoncursos i premis?
Sí, era anticoncursos i premis. Però el que passa és que és una forma d'exposar. És a dir, no, moltes vegades no m'agrada presentar-me al concurs perquè, entre altres raons, se la queda en l'obra. A menys que hi hagi una forta compensació econòmica, no et compensa perquè et surt més car fer l'obra que regalar-la d'alguna forma. Si és un concurs que et dona pocs diners, no val la pena. Però sí que val la pena pel tema de l'exposició. Perquè exposar és difícil, trobar llocs per exposar és difícil. I un concurs és una via d'accés. Però la gent, si jo fos jove i em volgués dedicar a l'escultura, hi hauria una altra motivació, la carrera professional. O sigui, tu t'has de fer carrera, però jo ja no tinc temps de fer carrera i a més tampoc no m'interessa. Jo ja he fet la carrera. Per tant, ja la carrera en el bon sentit de la paraula, no? I ja no, simplement és... I estic ara en una societat d'escultors que es diu Institut Català per la Recerca en Escultura, que tots més o menys tenim el mateix perfil, tot i que hi ha professionals de la docència, per exemple, però artistes que es guanyin la vida no n'hi ha cap, perquè a Catalunya n'hi ha molt pocs. I aquesta societat sí que va bé perquè ens trobem, compartim idees i fem exposicions col·lectives. I també convoca premis. I ens justificaran una mica en aquest món.
L'Eloi Biosca acaba de guanyar aquest Premi Internacional de Belles Arts Sant Jordi, un dels certàmens més prestigiosos de casa nostra, i estaria molt bé poder veure al Penedès aquesta obra guanyadora,
sí,
o la seva obra.
Un dia faré una altra proposta a l'Ajuntament.
Aviam. Eloi Biosca, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Felicitats i a seguir treballant.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Adéu.
Penedès en xarxa.